La llevetana Ingrid Giné està impulsant una campanya de micromecenatge juntament amb l'editorial El Cep i la Nansa per aconseguir la publicació del seu segon conte, La motxilla vermella de la Judit, un relat autobiogràfic sobre l'assetjament escolar. Per parlar-ne tenim l'autora avui aquí als estudis de Ràdio Falset. Bon dia, Ingrid.
Bon dia.
Explica'ns una mica d'on surt la idea d'escriure aquest conte.
Bé, aquest conte, que és el segon que escric, surt de que, per exemple, jo quan feia presentacions sobre l'anterior conte, que era de la vista des de l'agressor, em trobava que hi havia gent que, clar, que havia patit assetjament escolar i que, clar, era com, no m'hi veig reflectida, no?, en aquest tema. Llavors vaig tindre com la necessitat o donar l'eina a aquestes persones que patien assetjament escolar o algun familiar seu, bueno, intentar explicar la història. Llavors, com que jo n'havia patit i sé ben bé bueno, quins sentiments es mouen, què és el que està passant i com jo ho havia superat i ho havia vist des d'un punt sense judici, doncs vaig decidir escriure aquest conte.
Uh-huh. Perquè recordem que tu és el segon conte que escrius, el primer és Superego Lucas, en què ell la visió, és a dir, el protagonista és l'agressor, doncs diguem-ho així, Exacte. I en aquest cas el protagonista o la protagonista és la víctima.
Sí, 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 totalment. De fet, en aquest, bàsicament, és com una mica també la meva història. És a dir, és com vaig explicar la meva història a través del personatge que és la Judit. Vale? Llavors explico una mica com jo m'he sentit i quin és com la solució que he trobat. Vale? Llavors tot això amb un relat perquè els nens ho puguin entendre i que sigui molt entenedor.
Com bé dius, la idea és reflexionar, no? Una mica fer reflexionar a grans i petits sobre aquesta qüestió que pels que l'han patit o la pateixen és molt dur.
I tant, sí, sí, és molt dur. Realment hi ha sentiments molt negatius cap a un mateix, vale? Perquè clar, et sentes molt culpable del que hi ha al teu entorn.
Clar, i et sentes culpable tu quan tu no en tens la culpa.
Exacte, entenc. Sí.
I creus que actualment, amb l'ús de les xarxes socials, tots aquests casos d'assetjament s'han incrementat?
Bé, ara és molt pitjor. O sigui, jo recordo a la meva època, jo acabava a les 5 de la tarda, i està l'endemà, no tornava a començar. Però és que ara això no acaba, perquè amb les xarxes socials, amb WhatsApp, amb Instagram, és continu. Llavors ara és molt pitjor. I, de fet, fa molts anys que hi anem i cada vegada els casos i la manera en com ho acaben afrontant és molt pitjor que abans.
Uh-huh. I com a societat, què creus que hem de fer tots? No? Vull dir, tu, jo i les administracions, evidentment, per fer front a aquest problema?
Jo, a veure, dins de la meva experiència i del que jo he treballat personalment, primer que tot, no jutjar. O sigui, no jutjar l'agressor, perquè l'agressor també té un problema. O sigui, primer, no fer judicis i no buscar castigar-lo, ¿vale? Perquè llavors ell encara se sent més malament. Llavors encara ho fa més, que és inconscient, eh? Vull dir, si ho fos conscient, evidentment, el nen no ho faria. Però primer que tot, jo crec que no fer un judici ni castigar. O sigui, anar a veure què és el que li està passant.
Clar, perquè aquí s'entén que la conducta que porta aquest nen o aquesta nena a maltractar els altres és perquè també hi ha un problema intern.
Exactament, hi ha alguna carència interna. I, bueno, en aquests casos sempre dic el mateix, que un nen que té una carència o que té alguna cosa, que no sabem quina és, aquí no hi ha judici, pot actuar de dues maneres. O una, aïllar-se, que és els que pateixen el bullying, o l'altra, atacar, que és el que fa l'agressor. Però els dos tenen el mateix problema, el mateix sentiment. Vull dir, és el que jo penso, i el que jo he vist després dels meus treballs i del que jo he viscut.
Clar, aquí juga un paper molt important, suposo, però tant les famílies com els professors, no?, de l'escola.
Sí, 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 totalment. Sí, sí. Vull dir, a vegades amb els nostres actes, que són inconscients, bueno, no sabem quina història s'està muntant cada nen. Perquè, evidentment, tots mos muntem la història. Però quan som petits mos la muntem encara molt més. Perquè no tenim les eines, no tenim els recursos i no sabem com gestionar.
La publicació del llibre no ve sola, sinó que has comptat amb la participació també de l'artesana Gemma Papió,
sí,
que ha donat vida una mica, no?, als personatges, a... que són uns personatges de ganxet.
Sí, exacte. Sí, sí. De fet, això dels personatges de ganxet ja va començar amb l'anterior conte, que jo no trobava... Bueno, no és que no trobés, però no acabava d'enganxar la il·lustradora, ¿vale? Jo tenia molt clar les escenes, ¿vale? Llavors una amiga em va dir, escolta, Ingrid, per què no ho fas tu? I dic, pues jo no sé dibuixar, que jo copio, o sigui, jo dibuixo però copio. I em va dir, no, però t'agraden molt les manualitats, pots fer-ho tot amb, pues, amb cartró i llavors fas fotos. I vaig pensar, ostres, pues sí. I tinc una amiga que fa coses amb ganxet i li vaig dir, escolta, Gemma, tu t'agradaria fer els personatges? I vam començar així i sí, ella ja va fer els de l'anterior i aquest també ha fet ella els personatges.
Mm-hmm. Ella ha fet els personatges que llavors... són fotografiats, no? Per tant, representa que muntem les escenes,
exacte,
no? Per la fotògrafa Anna Guardiola.
Exacte, sí, sí. És a dir, la Gemma fa els personatges, jo monto l'escena amb els personatges i les maquetes que jo he fet i després l'Anna fa la fotògrafa. Bueno, fotògrafa.
Com dèiem, per aconseguir la publicació del llibre has iniciat una campanya de micromecenatge. Per què sí. Ho has decidit fer-ho així?
Bé, de fet, no és que ho hagués decidit jo, sinó és que jo vaig... de fet, el conte el vaig escriure al novembre de l'any anterior, és a dir, no aquest, sinó l'altre. Feia un any que estava escrit.
Ah,
exacte, feia un any que estava escrit. Però, bueno, quan vaig començar jo a fer les maquetes era com... no ho sentia, o sigui, no estava disfrutant i vaig pensar, pues no toca, i el vaig deixar. I de cop al setembre d'aquest any anterior, és a dir, el 24, vaig decidir provar enviar... el text a diferents editorials. ¿Vale? Jo vaig ser, ai, mira, vaig a provar-ho. I l'editorial, el Sepi La Nansa, pues, va contactar amb mi, li va agradar el text i em va dir que ells feien doncs, el micromecenatge. Era una manera d'aconseguir els diners i publicar el conte amb la seva editorial. Vaig pensar, ostres, està molt bé perquè no és fàcil entrar dins d'una editorial i vaig acceptar. Llavors hem començat la campanya de micromecenatge des del seu punt, des de l'editorial del Sepi La Nansa.
Uh-huh. I quan se necessita per aconseguir que es publiqui el llibre?
A veure, si estem parlant de l'objectiu dels diners, els diners ells estan posats amb 5.200 o 300 euros, ¿vale? Que són com uns 300 exemplars, això és el que em van dir. Però bueno, ara en aquest moment doncs, bueno, la campanya està fluint molt lentament, llavors bueno, de moment ara no he arribat ni als 2.000. Estem a 15 dies de campanya, però bueno, vaig intentant, doncs ara també he buscat la via de les escoles, perquè al final les escoles és on ha d'estar també aquesta eina i que els nens tinguin l'oportunitat per llegir aquest conte. Perquè, per exemple, a la nostra època, o quan jo el vaig patir, jo no tenia aquesta eina i m'hagués agradat tenir-la, perquè els professors o els meus pares m'haguessin pogut ajudar. I ara, doncs, bueno, és com... per això vull publicar aquest llibre i que els nens tinguin l'oportunitat de llegir-lo.
Uh-huh. I si algun dels nostres oients està interessat en col·laborar-hi, com ho ha de fer?
Bé, pots anar a la pàgina d'edita.cat i allí hi ha tots els projectes, el meu, la motxilla vermella de la Judit, allí a la mateixa pàgina, a la part dreta hi ha un apartat on fica vull participar i allí te posa tots els packs que hi ha i quin és el que, per exemple, el mínim que és un compte són 15 euros. Llavors, a partir d'allí, n'hi ha diversos i cadascú decideix quina és l'aportació que vol fer.
Ah, i ara deies que queden 15 dies de campanya, per tant, en quin dia s'acaba? Fins quan hi ha temps?
El 12 de febrer.
El 12 de febrer.
Uh-huh.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Ingrid, per haver volgut passar per aquí a la ràdio a explicar-nos el teu projecte. Esperem que s'acabi assolint la xifra necessària i que la motxilla vermella de la Judit pugui veure la llum.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.